Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5 notícies. Notícies d'avui, dia divendres 29 de novembre del 2024. Aquí us parla Sergi Corral, una informació local que ve encapçalada per la veda del peix blau que comença aquest mes de desembre. Ha estat una bona temporada, però ara comença una aturada, comença una veda que es faran dues tongades, una ara i una segona a l'abril per protegir l'època de reproducció de les espècies. Parlarem d'arqueologia perquè Vilanera va ser poblada des del segle X abans de Crist. Els estudis i les excavacions demostren l'ocupació humana des del Neolític fins l'època romana. Demà dissabte es presenten els resultats en una xerrada oberta a l'Alfolí de la Sal. També us fem esment que aquest matí, a les 11 del matí, hi ha hagut l'enterrament de mossèn Martí, que va morir ahir a l'edat de 83 anys. Hi ha estat present el bisbe de Girona a l'enterrament d'aquesta figura eclesiàstica d'aquí a l'Escala. Parlant del mitjà local, del nostre mitjà de Ràdio L'Escala, hem de dir que Abel Font fa un parèntesi a la direcció de Ràdio L'Escala. Passa a dirigir l'Espai Ter de Torroella de Montgrí. Avui ha estat el seu darrer dia en aquest mitjà, després de 30 anys de trajectòria que li han fet passar el canvi d'ubicació dels estudis de la ràdio, la digitalització i l'entrada a la xarxa. En esports, hem de fer esment de la prèvia esportiva d'aquest cap de setmana. L'Escala visita el Prat, el camp del Prat. Tots dos equips passen per un mal moment i intenten remuntar. Tenen 13 punts. El segon equip rebrà la visita del Portbou. I el club tenis taula Ser l'Escala es desplaçarà a Galícia. En bàsquet, diumenge, hi ha programada la presentació dels dos equips. En meteorologia, un cap de setmana molt plàcid, anticiclònic, alguns núvols baixos i contrast tèrmic entre el dia i la nit. Ara, tot seguit, la segona hora del programa Més Mariner, del Arran de Mar. I al punt de les 6 de la tarda, totes aquestes notícies ampliades i detallades en l'informatiu local. Que us ha parlat Sergi Corral, que acabeu de passar molt bona tarda.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que...
Més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Arran de Mar, una segona hora on coneixerem unes boies innovadores que s'han col·locat i ens en donaran més detalls de per què són innovadores i què és el que poden estudiar. Després tindrem tots els detalls de com funciona l'Agència Estatal de Meteorologia, sobretot aquests dies, que s'ha posat en dubte en diverses ocasions i que s'ha qüestionat també en alguna altra ocasió. I acabarem, com que és divendres, el programa d'avui, fent un repàs de tots els actes, de totes les activitats que hi haurà arreu del nostre territori aquest cap de setmana. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Arran de Mar. El Centre de Desenvolupament de Sistemes d'Adquisició Remota i Tractament de la Informació, el SARTI, està desenvolupant unes boies innovadores que permetran recollir dades de manera accelerada del que passa als observatoris submarins. Avui hem anat fins a aquest centre, que forma part de la Universitat Politècnica de Catalunya de Vilanova, per conèixer de primera mà aquest projecte i quines innovacions suposarà, Carles.
Doncs molt bona tarda. Avui hem vingut fins al CERTI, fins al Centre de Desenvolupament de Sistemes d'Adquisició Remota i Tractament de la Informació de la Universitat Politècnica de Catalunya. I ho hem fet per conèixer més a fons la història d'en Matías Carandell, investigador del Departament d'Enginyeria Electrònica d'aquí, del CERTI, i que recentment ha rebut la beca Leonardo pel seu projecte basat en integrar boies emergents en plataformes autònomes de monitoratge marí. Ara de seguida descobrim en què consisteix tot plegat i en tindrem més detalls. Matías Carandell, gràcies per atendre'ns avui aquí en aquest espai, no?, en aquest CERTI, i moltes gràcies per haver-nos rebut aquí.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres per donar-nos visibilitat.
Matías, hem vingut fins aquí, ens has ensenyat ja algunes parts del teu laboratori, en el que estàs treballant, tens aquí també aquestes boies. Explica'ns una miqueta, no?, què és en el que estàs treballant aquests dies.
Bé, per posar una mica el context del projecte, en el que jo he rebut finançat neix d'un projecte anterior, que és un projecte del Plan Nacional, en el que participem amb ICM, el CSIC i gent també de Girona, entre altres grups. I es diu Plome, projecte Plome, i el que tracta és de desenvolupar tecnologies per monitoritzar el fons marí. En el fons marí ens trobem en el que per la sobrepesca, pel canvi climàtic, per molts factors, la quantitat de peix que es troba en el fons marí està minvant o està canviant, està evolucionant de certa manera, però cada cop trobem que hi ha menys peix. Aleshores, el govern, amb diverses polítiques, per tal de mitigar aquests efectes, està protegint diverses zones marines al voltant del Mediterrani, en el que cada zona diferents espècies poden procrear i poder créixer per poder tornar a augmentar les poblacions als nivells anteriors, als nivells, diguéssim, que serien els habituals. De totes formes, aquestes polítiques, tot i que nosaltres protegim aquesta zona, no en sabem res, perquè igual és una zona enmig del Mediterrani de 4 quilòmetres per 3 quilòmetres a una profunditat de 300 metres i no sabem el que hi està passant allà. Aquí no és on entrem els enginyers. Els enginyers desenvolupem tecnologies per veure com, a través d'aquestes polítiques, què està passant en aquelles zones. Quan dic tecnologies, vull dir càmeres o diferents sensors que poden prendre una idea de què està passant en aquestes zones.
És a dir, una miqueta recollir dades, no?, d'aquestes zones que s'estan protegint per mirar de mitigar, no?, tot això que ens explicaves, tots aquests efectes de canvi climàtic, pujada de temperatures de l'aigua, no?, tot el que està passant aquí, sobretot en el nostre Mediterrani, que cada vegada ens en donem més compte, i la idea és, no?, fer un recull de dades d'aquestes zones protegides per veure com evoluciona aquesta protecció, no?, i que si s'està fent bé, també entenc, no?, una miqueta.
Exacte. Nosaltres el que fem és posar unes plataformes, que els anomenem landers, perquè les posem des d'un barco i aterren en aquestes zones protegides, i aquests landes tenen instrumentació de tot tipus, com he dit, doncs, sobretot càmeres per prendre imatges de què està passant. El que passa és que aquestes plataformes són autònomes, no tenen ni cable ni cap tipus de comunicació amb nosaltres, amb els enginyers o amb els científics. I fins que no anem a recollir aquestes plataformes al cap d'un any amb un buque oceanogràfic que té uns costos elevats, no sabem què ha passat allà, no sabem què està passant, no sabem si les dades s'estan prenent correctament, no sabem si algun tipus d'event esporàdic que puguem nosaltres volem mesurar amb més precisió ha passat. Fins que no anem allà al cap d'un o dos anys a recollir-les, no en sabem res. Aquí és on entra el meu projecte, el projecte que ha estat finançat, que es diu el que anomenem Pop-up Boy. Aquesta plataforma que veieu aquí es connecta en aquests landers, en aquests observatoris, i és específicament el que he estat desenvolupant jo. Agafa les dades de l'observatori en el que anomenem el pop-up server. El pop-up server està connectat amb aquest observatori, amb un cable submarí. Aquest pop-up server transmet a través de wifi de baixa potència, antenes wifi de molt baixa potència, aquestes dades, imatges, temperatura, corrents, tot tipus de dades, a través de wifi, per sota l'aigua, amb la boia, la pop-up boy, i un cop acabat aquesta transmissió, a través d'uns electroimants, llibera la boia. Aquesta boia, com té flotabilitat positiva, arriba a la superfície i es converteix en una boia de deriva. Aquesta boia de deriva té les seves pròpies bateries i a través del satèl·lit transmet totes aquestes dades, que són tant dades, com he dit, del fons marí, com a més dades enginyerils. I un cop està a la superfície, deriva, tenim l'oportunitat de recollir aquesta boia o simplement que totes aquestes dades es vagin enviant fins que un barco passi prop i la pugui recollir o arribi a la costa i ja sigui recollida. Això dona opcions, moltes opcions. Una d'elles és veure que si hi ha qualsevol fallo a l'observatori, falla de bateries, fallo de llums amb les càmeres, o que ha caigut mal posicionat. No cal esperar un any a recuperar aquell observatori i perdre un any de dades. Podríem tornar i reposicionar-lo, recuperar-lo, perquè les boies ens haguessin avisat de que algú no està funcionant. O, a més a més, si hi ha algun event esporàdic, com per exemple una presència de peixos molt elevada o una presència d'un tipus d'espècie diferent, nosaltres podríem també actuar en conseqüència, és a dir, enviar vehicles per monitoritzar amb un ritme més elevat o augmentar, per exemple, que l'observatori mesuri més ràpid per poder veure aquests events. Doncs es revisa d'aquestes coses. I gràcies a això, aquestes boies ens donen la possibilitat de tenir ulls en un punt recògnit del fons de l'oceà on abans no hi teníem.
Us hi heu trobat ja en algun cas d'aquests? Heu pogut ja utilitzar-les? Heu pogut ja enviar-les a l'observatori i veure que alguna cosa no estava en veu, que hi havia alguna cosa que no acabava de funcionar, algun cas que, com aquests que comentes?
És un projecte que està començant, és a dir, ha començat fa pocs mesos, amb la qual cosa a les zones marines encara no s'han provat. El que sí que hem pogut fer és provar-ho aquí al nostre observatori, l'Observatori OPSI, aquí a Vilanova, que és un car redundant, perquè nosaltres ja tenim cable fins a l'observatori, és a dir, no ens caldria tenir aquest tipus de boies, però ho estem fent per fer proves de concepte, per veure si realment podríem funcionar, i que ara serà cap a maig, juny de l'any que ve, les provarem a les zones marines. És a dir, de moment, les proves que s'han fet han sigut aquí a l'observatori, però està pensat que que abans de l'estiu de l'any que ve ja siguin provades en un entorn real.
Entenc, doncs, que les boies serveixen per recollir les dades que l'observatori que se situa en aquests punts, no? Va recollint durant l'any, i que si no, no es podrien recollir fins al cap d'un any o al cap de dos anys, que quan hi anéssiu, no? Llavors, el motiu, no?, una mica d'aquestes boies del teu projecte és aconseguir monitorar.
Accelerar aquesta recollida de dades. O sigui, el que fan és que no fer que esperis un any, perquè al final tots aquests projectes no és només el cost que tenen econòmic de desplegar aquests sensors, de posar-los, sinó el temps que necessites per recollir aquestes dades. Pensa que per poder entendre els canvis en un entorn marí ens cal un horitzó de 2, 3, 4, 5, 10 anys. És a dir, que protegir una zona de pesca perquè es recuperi cal molt de temps. Si d'aquest temps nosaltres posem un d'aquests observatoris i alguna cosa no funciona bé, podem perdre dades d'un valor incalculable. Per això, gràcies a aquestes plataformes, el que anomenem pop-up boys, pop-up vol dir perquè surten, perquè es despeguen, nosaltres podem accelerar i evitar qualsevol tipus de problema que pugui passar amb aquesta mesura de dades. Ens ajuden a això. És com, les dades no són recollides a temps real, perquè no tenim comunicació real, però li diem recollides a temps quasi real. Perquè aquestes boies, ara només en veieu una, però normalment en cada observatori se'n col·loquen 3, 4, i cada mes es despleguen aquestes boies, i ens donen la seguretat de que tot està anant bé.
És important, no?, aquestes dades, com dius, d'aquests llocs marins on s'han de protegir. Quin tipus de dades, no?, espereu poder recollir? Quin tractament també en feu després? No? Com funciona tot això?
Aquí són entre els científics. Nosaltres som enginyers, tecnòlegs, ens ocupem de desenvolupar tecnologia perquè això pugui passar. Després, entre els científics, que han d'analitzar i treure indicadors de què està passant allà. És a dir, si aquesta zona està protegida per l'escamarlà, a través de les dades que traiem, l'escamarlà està tornant a recuperar-se, tornem a veure una presència com el que seria habitual. Per això ens cal treure dades de l'estat zero, que és abans de la protecció, del primer any, del segon any, i anar poder fent l'evolució. Però ens cal sempre l'estat zero per poder comparar. Parlo de diferents coses. Bàsicament, imatge. O sigui, aquesta, com podem veure aquí, hi ha algunes d'elles que prenen imatge, i tenim fotos aquesta aniria també connectada al lander, a l'observatori marí, i prendria imatges del fons marí. S'orienta cap a baix i prem imatges del fons, per lo que seria totes les espècies que van pel fons, amb llums, perquè penseu que a 100-200 metres ja no hi arriba la llum del sol. Bàsicament, imatges. Aquestes imatges són tractades amb algoritmes d'intel·ligència artificials que tenim entrenats, amb la qual cosa fan la detecció automàtica de les espècies i el comptatge. No cal analitzar, perquè fem fotos cada minut o cada 30 minuts, depèn de les bateries. Però que aquests algoritmes ens ajuden a que aquestes imatges no les hagi de mirar un científic una a una i etiquetar-les, sinó que ja tenim algoritmes entrenats perquè diguin, en aquesta imatge hi ha una espècie, en aquesta imatge hi ha una altra, i crec que és això. Els científics simplement, després han d'anar, validar que aquestes dades són correctes, és a dir, que sí, això és un escamarlà, i treure indicadors, és a dir, veure la presència, s'està recuperant, menys, més, apareixen altres tipus d'espècies, com interactuen. Aquest seria el primer tipus de dades i el bàsic, les imatges. Després, a més, traiem dades de corrents, quines són els corrents que hi ha en aquelles profunditats, temperatura, salinitat, acidesa de l'aigua, el pH, bàsicament aquestes dades.
Tot això ajuda a saber com evolucionen aquestes zones marines. La voluntat és que ajudi a veure com evolucionen aquestes zones marines protegides, sobretot.
Correcte, la idea és tornar al com hauria de ser, a tornar a una... que l'oceà torni a l'estat de salut que hauria de tenir habitualment. I això, el problema ha estat, per una banda, com he dit, la sobrepesca que hem generat als nostres mars, però per altra banda també el calentament global, l'acidificació dels nostres mars per culpa que el carboni i de les pol·lucions se l'està xupant l'oceà. Tots aquests fets fan que l'oceà no es trobi en un estat de salut normal. I això, qui ho nota primer, són les espècies que hi viuen. Doncs nosaltres, a través d'aquestes proteccions en aquestes àrees, volem analitzar si... això fa que les poblacions tornin a ser les habituals.
Comentaves, les imatges són una de les dades més importants. No sé si també recolliu sol. El sol també és una d'aquelles dades importants.
Correcte. Recollim sol a través d'hidròfons i el que fem amb el sol és som capaços de detectar la presència d'espècies que han estat marcades. Què vol dir això? Nosaltres, a través també amb la gent de l'IFM, ells... amb els pescadors, pesquen espècies, les etiqueten amb unes coses que s'anomenen tags acústics, que són una espècie d'instrumentació així petita, que emeten un so. I cada so que posen en cada espècie és com un DNI. És a dir, doncs en aquest escamarral li hem posat el DNI ABCD, en aquest li hem posat ABCF, i poden etiquetar-los i el retornen al mar. Gràcies a aquestes plataformes que també escolten, podem veure quin és el moviment d'aquesta espècie. És a dir, ara mateix aquesta espècie ha entrat en la zona, ara s'ha mogut a una altra zona on l'escolta un altre observatori, i no només això, sinó podem veure com, perquè a través del so, podem veure com s'està movent al teu voltant, i si també som capaços de poder una mica predir, o més que predir, poder estudiar quines són els seus comportaments. De dia es mouen cap aquí, de nit es mouen cap allà, fan aquest tipus de trajectòries, i això és gràcies a aquests tags acústics que a través dels observatoris escoltem com es mouen.
Maties, en altres projectes heu desenvolupat altres tipus de boies també per recollir altres tipus de dades. En què es diferencien, no?, d'aquestes que ara tu has fet, no?, que volen recollir, que volen fer aquest monitoratge a temps real, quasi real, no?, com dius, de tot el que passa al fons marí?
Mira, el 2018-2019 vam estar en un projecte amb persones de Portugal que vam desenvolupar el que eren boies de derives de baix cost, que utilitzaven també el satèl·lit per transmetre les dades. Això va ser com el pas inicial que ens va fer nosaltres com a grup començar a entrar en el tema de boies i de transmissió satelital. Aquelles boies eren boies que es desplegaven durant l'oceà, feien, derivaven i anaven enviant dades. La diferència amb aquelles boies amb aquestes és que aquestes tenen un pas més, o sigui, tenen més capacitats, perquè aquestes recullen les dades del fons, són llançades del fons i un cop estan a superfície sí que es converteixen en boies de deriva normals, bé, normals, com les que havíem estudiat fins ara. Aquestes incorporen tot aquest procés inicial que és la descarga de dades. De totes formes, un cop estan en superfície no són tan completes, és a dir, aquestes boies no tenen tants sensors com tenien aquelles altres, simplement per un tema de bateria. No som capaços de... perquè han de tenir un tamany i un pes. No hi podem posar tants sensors com tenien aquelles altres perquè incorporen tot un altre tipus de tecnologies per al tema transmissió de sota l'aigua, alliberació... amb la qual cosa són, diguéssim, unes boies una mica més senzilles perquè incorporen tot un procés molt més complex anterior, que és el tema de desplegatge sota l'aigua i transmissió.
Perquè quan tenia una mica les altres no recullen dades en superfície, correcte, més aviat, aquestes recullen les dades de sota l'aigua, podríem dir. Necessiten per això que hi hagi un observatori instal·lat en aquell lloc, no? Necessiten que hi hagi l'observatori per poder elles agafar les dades que l'observatori ha recollit i emportar-se-les.
Exactament. Aquestes boies no són un instrument en si, poden ser també un instrument, però el que són és un vehicle. S'utilitzen com a vehicle de dades. El que agafen és agafen les dades d'aquest observatori i les transporten a superfície, i de superfície en les envien a satèl·lit, que és des d'on nosaltres les rebem. És a dir, en si, el que fan és transporten aquestes dades com a vehicle. Després d'elles, un cop estan a superfície sí que, com he dit, podrien afegir sensors i mesurades de superfície, però no és l'interès. L'interès és que portin les dades d'un punt, que és un punt molt recògnit on no hi podem accedir, o que per accedir-hi necessitaríem un cost molt elevat, perquè necessitem una campanya, un barco, doncs amb baix cost poder transmetre aquestes dades d'un punt molt recògnit a superfície i de superfície al satèl·lit. I això és el paper que juguen aquestes bolles.
Matías, vosaltres teniu l'opció aquí, que des d'on tal podeu fer el monitoratge a través del cable que ja teniu posat. A on més hi haurien plataformes on te poder recollir dades, o on t'agradaria tu provar aquesta, o fer servir, on t'esteu fent servir aquestes bolles?
Clar, l'observatori que tenim, és a dir, fer servir aquestes bolles a l'observatori, com he dit, no té un sentit en si, però ens serveix com a lloc de proves perquè és ideal. O sigui, l'OPSI és un lloc ideal on poder fer proves d'instruments que estan en desenvolupament com aquestes. Perquè nosaltres les despleguem allà i podem controlar quan les despleguem, podem controlar quines dades es descarreguen, podem veure si realment s'estan descarregant, perquè a través del cable, nosaltres des d'aquí sentats al despatx, podem anar controlant aquestes coses, com he dit, perquè tenim un cable fins allà. Aquestes s'hauran d'emancipar, diguéssim, hauran de créixer, i quan estiguin ficats en observatori autònom ja no podran tenir aquest control. Elles soles hauran de ser capaces de despertar-se, preguntar-li: ei, em toca desplegar-me? Sí, et toca. Descarrego les dades, me'n vaig cap amunt. Tot això hauran de ser autònomes, però mentre estan en fase de desenvolupament, que és gràcies a aquest projecte Leonardo que ha finançat un any i mig d'aquestes proves, podrem fer-les, diguéssim, suficientment robustes i suficientment capaces perquè ho facin de forma autònoma sota l'aigua, que ja pràcticament ho són, ara estem en fase de proves i ja han començat a funcionar, però sempre que portes instruments a l'aigua surten coses, pot passar de tot, des de corrents, salinitat. Sota l'aigua és un ambient molt hostil, el qual calen moltíssimes proves per poder arribar en un estat de maduresa que realment puguis portar-ho en un lloc on, com dic, en el fons de l'oceà, a 400 metres, cal fer moltes proves per arribar a aquell punt.
I ja per anar acabant, el lloc que t'agradaria tu provar-la, no sé si tens algun lloc que diguis: ostres, doncs mira, m'agradaria que es provés aquí, no ho sé,
Home, com a desig, a mi m'agradaria que això s'escalés, que realment la utilitat d'aquestes boies s'expandís per tot tipus de... per tota la comunitat marina, i al final no només en aquest tipus d'observatori, sinó tot tipus de plataformes que estan en el fons del mar i que no tenen comunicació amb la superfície, poden utilitzar aquest tipus de sistemes, perquè són ideals per transmetre aquestes dades d'un punt a un altre amb un cost relativament baix. De fet, això ho dic com el meu desig, que això s'expandís i que ho volguessin utilitzar altres grups de recerca de caire mundial que tinguessin necessitats similars. Però és que només amb aquests any, dos anys que portem amb aquesta idea inicial, ja hem tingut interès d'altres grups que ens han preguntat: ostres, aquesta idea ens interessa, no exactament això, però adaptant algunes coses, podríeu fer-ho perquè nosaltres ho poséssim? Per exemple, la gent de França, d'Ifremer, ens van preguntar: ostres, tenim una plataforma submergida a mitja aigua, a 200 metres, en un lloc molt profund, que ens interessaria treure-les. Ostres, però això és perfecte, ho podríem instal·lar allà. Gent de Costa Rica ens van contactar també, preguntant que tenien uns equips que havien de desplegar i necessitaven que tornessin a superfície. Doncs és la idea ideal per aplicar-ho fent canvis, però per això, per transportar-les d'un punt a un altre on no és tan fàcil fer-ho. I sí, com he dit, ja hi ha hagut algun interès, és molt inicial perquè el projecte està en una fase molt inicial, però això ens genera molta satisfacció perquè vol dir que el que estem fent pot tenir recorregut.
És evident que la feina ben feta arriba a tot arreu i la voluntat és que arribi a tot arreu quan acabi de desenvolupar. Matías Grandell, enginyer d'aquí del CERTI, moltíssimes gràcies per avui haver-nos atès aquí en el teu departament i per haver-nos donat totes les explicacions d'aquest projecte, d'aquestes boies que recullen dades de manera eficient i ràpida per poder treure el màxim profit d'aquestes plataformes que estan sota l'aigua.
Gràcies a vosaltres.
Fins la propera.
Fins la propera.
I a avui precisament se celebra un mes d'una de les catàstrofes naturals més importants que ha arrasat el nostre país. La Dana, que va afectar especialment al País Valencià i va deixar 222 morts, però també va deixar molts dubtes sobre la gestió política i administrativa. Per això, Martí Figueres, des de Ràdio Arenys, ens porta una entrevista per aclarir aquests dubtes amb el delegat de Catalunya de l'Agència Estatal de Meteorologia. Martí.
Com bé dius, Marina, avui parlaré amb un dels homes més importants a casa nostra per entendre com funciona l'organisme que engloba tots aquells que cada dia ens diuen si avui farà calor o si hem d'agafar el paraigües. I com bé sabeu, és un dels ens que més responsabilitat tenen a l'hora d'avisar-nos si venen fenòmens meteorològics extrems com la Dana. Tinc a l'altra banda del telèfon el Ramon Pasqual, que és el delegat territorial de l'AIMET a Catalunya. Bon dia, Ramon.
Hola, bon dia.
Com estem?
Bé, aquí treballant i mirant el cel.
I mirant el cel, bueno, clar. Està bé això, no? Vull dir, aquella frase, no? Deixa de perdre el temps i mirar sempre el cel, no? Que és la vostra feina, mirar el cel, no?
Efectivament, com a mínim una part, perquè després també mirem molt els aparells, les pantalles...
Òbviament. Sí. Mira, precisament, per aquí volia començar jo. Una primera pregunta per entendre com funciona l'AIMET. Més o menys, hi ha un, diria que un total d'unes 1.400 persones treballant per l'organisme. Com s'organitza? Com s'organitza l'AIMET en tot l'estat?
Sí, té una organització força complexa. Però diguem que un primer pis és la distribució territorial.
Uh-huh.
L'AIMET té uns serveis centrals que estan a Madrid i després té una estructura territorial amb representació a totes les comunitats autònomes. De manera que força més de la meitat del personal de l'agència, que de voltes 1.000 i alguna cosa, no és tan gran, està a l'estructura territorial i aproximadament un 40% està als serveis centrals. Aquesta seria una descripció bàsica de la territorialitat de l'agència.
Uh-huh.
Després, naturalment, hi ha una estructura interna, un organigrama que es distribueix amb direccions generals. Probablement la direcció més important o més que podem sentir-nos més vinculats com a ciutadans és la direcció de producció i infraestructures. Infraestructures vol dir equipaments meteorològics, radars, estacions meteorològiques, xarxes informàtiques, etc. I producció voldria dir tot allò que l'agència produeix en forma de productes o serveis. Per tant, un avís meteorològic de fenòmens meteorològics adversos és un producte. O un observador en un aeroport elaborant uns partes que anomenem tècnicament meters, seria també un servei que tenim, doncs un observador, per exemple, a l'aeroport de Girona o a l'aeroport de Reus, fent aquest tipus de meters. Això serien els productes i els serveis dintre d'aquesta gran direcció, que és la direcció de producció i infraestructures. Hi ha altres parts de l'agència, però crec que no val la pena.
Està bé. Com deies, no? Vull dir, hi ha, diguéssim, territorials, no? Delegacions territorials, amb un total de 17, i que totes estan centralitzades per Madrid. Parlaves d'aquesta part, no? de producció, que hi ha també les estacions meteorològiques. Quantes estacions meteorològiques hi ha en total a Catalunya?
Sí, quan et refereixes a estacions meteorològiques automàtiques, és a dir, dels aparells, que hi ha una setantena o... Però després tenim a tots els aeroports, 6 aeroports en total, Girona, Barcelona, Reus, Sabadell, Lleida, Alguaire i Andorra, la Seu d'Urgell, també tenim equipament meteorològic i personal. I també tenim equipament meteorològic i personal a dos observatoris, a l'Observatori de Lleida i a un observatori de referència més que centenari, que és l'Observatori de l'Ebre a Roquetes. I després tenim la seu central a Barcelona.
Molt bé, queda clar. Val, anem a pams. Tot i que ja se n'hagi parlat molt aquests dies, Quin paper té l'AEMET en l'avís d'alertes per fenòmens climatològics severs o adversos, com deies tu?
Bé, té un paper fonamental a tot l'Estat, que és la nostra àrea de competència, no? El conjunt de l'Estat. Actualment, l'emissió dels avisos de fenòmens meteorològics adversos, i vull recalcar que el que fa AEMET és emetre avisos, no alertes, que corresponen a altres organismes, forma part del plan anomenat Meteoalerta. Aquí pot haver-hi discussió si el nom és el més adequat, però ja fa molts anys que s'ha implantat aquest plan, i abans d'existir aquest plan hi havia altres plans més primitius, estem parlant ja dels anys 80, en què ja s'emetien alguna mena d'avisos.
Quina diferència hi ha? Disculpa, quina diferència hi ha entre un avís i una alerta?
Bé, entenem l'avís, el comunicat, en aquest cas, en referència a un fenomen meteorològic, perquè potser també podrien haver vist un avís de caràcter sismològic o un avís d'un altre tipus, podríem dir que nosaltres estem centrats en el fenomen, en aquest cas en el fenomen natural, tots els fenòmens, pluges, tempestes, nevades, temperatures elevades, excessivament baixes, etc, etc. I els serveis de protecció civil, els serveis d'emergències, de gestió de les emergències, activen prealertes o alertes que tenen com a conseqüència actuacions sobre el desenvolupament normal de la societat. Potser no, en aquest moment d'alerta no s'activa res, però si puja el nivell, doncs llavors es tanca una carretera o s'impedeix l'accés a un port, a una escullera, etc. Ja són una sèrie d'actuacions que decideix el servei d'emergències, tingui les característiques que tingui, perquè les diferents comunitats autònomes no són exactament iguals.
Aquí, sense cap ànim de fiscalitzar, ni molt menys, al setembre vas fer una predicció de que necessitàvem, degut a la sequera que veníem, necessitàvem una tardor amb un excés de pluviometria per acabar amb aquesta sequera. I la predicció és que a priori no es preveia aquest excés. De moment estem viscant una tardor dins dels paràmetres que havies marcat, o és una tardor excepcional?
Bé, el que ha estat excepcional han sigut algun episodi concret, com aquest de la primera dana i de la segona no tant, que ha afectat a diferents comunitats autònomes, però principalment a la Comunitat Valenciana. I és excepcional no perquè no passi de tant en quant, compte. Hi ha una història de grans riuades a la Comunitat Valenciana i a Catalunya i a Andalusia, etc. El clima mediterrani ho inclou, això, però sí que és veritat que ha tingut uns valors que estan molt per sobre de les mitjanes, etc. Clar, si això cau ben repartit al llarg dels mesos, és una cosa. Si cauen 4 hores o 10, és un altre l'impacte, no? Llavors, de moment estem tenint una tardor que podríem considerar normal o fins i tot una mica plujosa, però és que les tardors són així, són plujoses. El problema és que hem viscut és que els anys 21, 22 i 23, parlant ara concretament de Catalunya, hem tenir unes tardors molt seques i, per tant, malament en aquest sentit.
Es pot millorar la predicció de fenòmens com la dana, fer-la més acurada i amb més dies de marge perquè els ciutadans es puguin preparar millor?
Bé, aquest és un objectiu fonamental de la recerca i el desenvolupament en el camp de les ciències de l'atmosfera. Es pot millorar? Sí. Que arribarà un dia que a 10 dies vista preveurem això? No. Però que es pot millorar? Sí. Sempre hi ha marge de millora. És un objectiu de les àrees que abans que parlàvem de l'estructura d'AEMET, àrees més especialitzades en això, en treballar amb noves eines, amb la modelització numèrica, és un dels punts més forts. Els models numèrics són actualment l'eina fonamental per realitzar predicció meteorològica, diguem, amb certes hores d'antelació. Quan ja estem parlant d'una o dues o tres hores, llavors ja no és el model meteorològic, són unes altres eines, però quan estem parlant de 24 hores, 36, 48, són els models meteorològics. I sí, efectivament, hi ha equips de recerca a tot el món que estan especialitzats en les millores d'aquests models.
Molt bé. El sistema espanyol, diguéssim, el vostre funcionament és un sistema, vull dir, que està a la última, esteu intentant sempre innovar.
Sí, sí, per descomptat, en el que fa referència a la tecnologia, no, els instruments, els aparells, la xarxa de radars, per exemple, ara estem en procés de renovació de la xarxa de renovació i ampliació de la xarxa de radars meteorològics que tenim al conjunt de l'Estat. També intentem millorar altres aspectes, potser no tan científics, però amb un pes social molt important, com és la comunicació, no? Millorar sempre els canals de comunicació, perquè per molts bons productes que fem, si aquests no arriben a temps o no arriben prou clars, per exemple, o prou dotats, per exemple, de gràfics adequats, o un text que estigui comprenedor, doncs malament, no? Per tant, també hem de millorar aquests aspectes que no estan tant al camp de les ciències físiques com potser de la sociologia, no? Com transmetre els missatges perquè siguin els més eficients possibles.
Uh-huh. Molt bé, això ja crec que és una part important, no? Hi arribarem. Et vull preguntar abans també... perquè ja se n'ha parlat molt, el tema dels avisos, de les alertes, si van arribar quan tocaven, si no sé què, que uns diuen A, els altres diuen B, en fi, perquè més o menys ens ubiquem, quines són les fases d'alerta per emergències i com s'ha d'actuar en cada fase?
Bé, jo puc parlar sobretot del que fem a EMET. Els equips de predictors, que estan distribuïts pel conjunt de l'Estat i en coordinació amb el Centre Nacional de Predicció, que està a Madrid, una vegada analitzen la situació meteorològica present i futura, és quan comencen a emetre els butlletins de predicció general, quan no hi ha fenòmens meteorològics adversos a la vista, i després afegeixen diferents avisos per cadascun dels fenòmens i segons diferents nivells. En principi parlem de tres nivells, segons la intensitat del fenomen, la perillositat del fenomen, que és groc, taronja i vermell. Si bé el nivell verd, que és quan no n'hi ha un avís, també és important, perquè vol dir que no n'hi ha un avís, per tant estem certificant d'alguna manera en la nostra predicció que no hi haurà un fenomen advers, el qual també s'ha de considerar. Quan Protecció Civil rep aquesta informació, en funció normalment del color o dels comentaris que afegim als avisos, pren una sèrie de decisions com activacions de prealertes o alertes. Llavors, tot i que no conec en absolut, en total detall, què vol dir cadascuna de les fases, entenc que les actuacions que es porten a terme, llavors que es duen a terme, sí que depenen d'estar en situació de prealerta o d'alerta i del nivell d'alerta. Aquí ja, diguem, ja la funció del meteoròleg ja no hi entra, tot i que el meteoròleg està en continu contacte amb els serveis d'emergències per informar de possibles canvis o actualitzacions, si pugen el nivell dels avisos, si cancelen els avisos, etc, etc.
Molt bé. L'ús succeït a València ha sigut realment... ens ha posat a prova tots, no? I lògicament també el funcionament de l'EMET. Creus que el que ha passat obliga a un replantejament d'aquest sistema d'alertes, d'avisos, a la comunicació, com bé deies abans?
Bé, estem treballant, estem fent trobades de lliçons apreses, perquè d'un esdeveniment meteorològic i social com ha estat aquesta situació de la dana d'octubre del 2024, s'han d'extreure conclusions sempre amb l'objectiu d'aprofitar el marge de millora que sempre hi ha per modificar algun procediment intern o per millorar les eines amb les quals treballem. I estem treballant, ens estem prenent molt en sèrio, perquè sempre es pot millorar i aquestes situacions es repetiran en un lloc o altre de l'Estat i amb més o menys freqüència, però tornaran a succeir com ja han succeït, o possiblement amb una freqüència una mica més gran associada a l'escalfament global i al canvi climàtic.
Però llavors, o sigui, esteu, diguéssim, analitzant, no?, diguéssim, tota la feina feta i com s'ha de potser millorar tot aquest sistema, però bueno, és un, suposo que és un tema que s'haurà d'anar replantejant al llarg d'aquests mesos. Com dèiem, abans, que és important també el tema de la comunicació, com arribar als ciutadans i tot això. I aquest és un punt important, perquè jo crec que també hi ha un factor important, que és que la població realment faci cas a les alertes. Quan la Dana va arribar a Catalunya amb menor intensitat, o en la Dana que va haver-hi al cap d'uns dies i que també era més fluixeta, va haver-hi ciutadans, hi va haver-hi caminers, gent parada a les autopistes que es queixaven que si no creien que n'hi hagués per tant aquestes històries, no? Com s'ha de fer perquè la ciutadania confiï en aquestes alertes? I et faré una altra pregunta també a to. Això ja és una sensació pròpia, eh? El negacionisme climàtic influeix fins i tot en aquells que a priori no són negacionistes? En aquests casos específics?
Són temes prou interessants. A veure, per una banda tenim un fenomen relativament nou, que és aquest negacionisme, que no crec en absolut que sigui majoritari. Jo crec que l'opinió pública general assumeix que hi ha un escalfament global, un canvi climàtic, i que com a mínim això pot tenir conseqüències una mica desconegudes, tot i que algunes ja les preveiem. Això jo crec que està assumit per la gran majoria. La qüestió de valorar si l'avís és excessiu o no, jo crec que, en general, en qualsevol aspecte de la nostra vida tendim a ser una mica conservadors i dir, bé, jo crec que per la nostra pròpia tranquil·litat, a pensar que no serà per tant. No serà per tant, perquè això ens deixa una mica més tranquil que no pensar ui el que ens ve a sobre. Jo crec que es tracta de trobar un equilibri entre prendre les mesures necessàries en funció de també la nostra vulnerabilitat, la nostra exposició. Naturalment, si ens hem de desplaçar, si hem d'anar a zones com a prop de lleres de rius, a zones portuàries, a l'alta muntanya, etc., doncs hem de prendre una sèrie de precaucions potser diferents de les que pren un habitant d'una ciutat que va de casa seva, agafa el metro i puja a un pis d'una oficina. Per tant, en el risc de qualsevol tipus, sigui natural o sigui tecnològic, s'han considerat tres aspectes: la perillositat del fenomen, la vulnerabilitat i l'exposició. L'exposició voldria dir també que no és el mateix que estiguem 10 hores treballant a l'aire lliure en una situació de calor extrema a que estiguem mitja hora. Per tant, els avisos de calor, per exemple, vermells o taronges, els ha de tenir molt més en compte aquella persona que en principi la seva feina li obliga a estar moltes hores a l'intempèrie que aquella que només és una estona curta. Per tant, l'exposició i la vulnerabilitat s'han de combinar amb la perillositat del fenomen per valorar quina és la importància de l'avís que estem rebent.
No, molt, molt interessant. Tot el que comentes són, vull dir, aquestes reflexions, no?, que al final ens hem de fer en menor o major mesura tots, no? I jo, si em permets, segueixo parlant una mica del negacionisme climàtic, no? I és que aquests negacionistes, encara que siguin més residuals, un dels arguments, si em permets, que crec que és un argument bastant cunyat, és que tot això ja havia passat abans, val? I sí, tenim en la història d'Espanya diversos episodis catastròfics d'inundacions, però també venim d'una sequera molt severa i es reprodueixen cada cop més episodis climàtics extrems. Per tant, tot això no passava abans, oi?
Efectivament, l'Organització Meteorològica Mundial, que és l'organisme de les Nacions Unides que coordina els serveis meteorològics de tot el món, ja fa temps que fa que en les seves estadístiques, resums anuals, mostra que que el nombre de fenòmens meteorològics adversos, anem a dir-ho així en termes generals, va augmentant, va augmentant. Atribuir un fenomen en concret al canvi climàtic és complicat, això també és la ciència de l'atribució. No és fàcil, però hi ha hagut casos, I en aquest cas d'aquesta dana, molt ràpidament va sortir algun estudi prou seriós que ho atribuïa, tot i que encara hi ha marge per a la discussió, no? Però està clar que aquests riscos climàtics o meteorològics, climàtics parlaríem de la sequera i meteorològics parlaríem com aquesta dana, doncs estan presents i ho estaran més, i a més en un cert grau d'incertesa quan més, no? Perquè si hem pertorbat el sistema climàtic d'una manera fefaent i clara, a vegades és difícil saber cap a on ens portarà, eh? Perquè, per tant, la incertesa, en aquest cas, tampoc és benvinguda.
Queda clar. Em queda molt clar d'aquesta conversa, Ramon, que hem de, com a ciutadans, hem de també ser responsables i tenir en consideració tots els avisos que pugui fer l'EMET en general. Sigui per xarxes, sigui per on sigui. Moltes gràcies, Ramon, per la teva amabilitat i disponibilitat i res, a seguir fent tota la bona feina que feu i que us deixin fer, sobretot. Una abraçada, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vostès i moltes gràcies a Ràdio Arenys per contactar amb nosaltres. Adéu-siau.
Adéu-siau, gràcies.
És divendres, recta final de la Randa Mar d'avui, divendres 29 de novembre, l'última Randa Mar de novembre i de la setmana, i el que volem fer ara és fer un repàs de tots els actes i de totes les activitats que hi haurà arreu dels nostres territoris aquest cap de setmana. I comencem una setmana més pujant fins a la Costa Brava per saber què ens té preparat el nostre company de Ràdio L'Escala, en Sergi Corral. Sergi, què hi farem?
Sí, Marina, últim cap de setmana del mes de novembre. Atenció, perquè el dia 30 és Sant Andreu, i això és important, perquè, mira, aquí al costat, a Tarruella de Montgrí, es fa la Fira de Sant Andreu. És una fira agrícola, ramadera, identitats, és de les més importants de la comarca i que es fa tant el dissabte, dia 30, com el diumenge 1 de desembre. Per tant, cita molt important per pagesos, ramaders i tota la gent que la vulguin a veure. Continuem en dia de dissabte, perquè a Cadaqués es fa la Setmana de la Pedra Seca i ha convocat un itinerari que segueix el llibre Cadaqués, Camins i Pedres. Això és a partir de les 9 del matí del dissabte. A Roses hi ha un taller de cistelleria, treballar amb vímet, amb aquesta planta que es poden fer cistells i moltes més coses, a les 10 del matí a Calanita, en aquest centre cultural. I a l'Escala hi ha programada una visita guiada al nou espai Víctor Català, Caterina Albert, del Clos del Pastor, a les 11 del matí. I ja en horari de tarda, el mateix dissabte, dia 30, a Palamós, hi ha un acte titulat Art i Poma, a l'Espai Peix de Palamós. Una combinació entre art, aquesta fruita tan típica de l'Empordà. Ja ho veureu. Pinta molt i molt interessant. Això serà dissabte, al Museu de la Pesca del Palamós, a les 5 de la tarda. Doncs bé, us donarem el diumenge per descansar, que no posarem activitats, dia 1 de desembre, i ens hi tornem a trobar dilluns. Que passeu molt bon cap de setmana.
Baixem ara fins al Delta de l'Ebre, on hi ha la Leida Abad, la companya de RadioDelta.cat, que també ens ha preparat moltes activitats a Leida.
Donem una ullada a veure què tenim per aquesta zona de les Terres de l'Ebre, on tindrem un cap de setmana molt tranquil pel que fa al temps. Sembla que podrem gaudir de tot. Avui començarem citant dos municipis que donen la benvinguda al Nadal demà dissabte 30 de novembre. Un és Sant Jaume d'Enveja, que ha preparat un mercadet on, a més de les parades, també hi haurà tallers, un Floral Christmas Show, l'actuació nadalenca de la companyia Phil Dance, un concert de la banda municipal i, com a acte principal, l'encesa de llum amenitzada per la companyia Els Club. Deltebre, per la seva part, també rebrà el Nadal aquest dissabte amb l'encesa de llums que prèviament anirà acompanyada de l'espectacle infantil Un món de colors, l'actuació musical Golden Grooves i els personatges de Disney i Elves. Tot serà a la plaça 20 de maig, que és la plaça de l'Ajuntament, a partir de les 5 de la tarda. I tornarem a Sant Jaume d'Enveja, però ho farem diumenge, perquè el dia 1 de desembre tenen dos actes. Un és la cursa, que es diu Jeroni Joan, en homenatge a l'atleta local, que està inclosa al Running Series 2024 i que consta de dues modalitats, la de 5 i la de 10 quilòmetres. I per la tarda, a les 7, el Teatre Auditori tindrà lloc allí la segona gala benèfica Cultura per a la Cura, on la companyia local de Tempo Teatre representarà l'obra Siguis infidel i no mires amb qui, i els beneficis aniran destinats a diverses organitzacions locals que lluiten contra malalties com el càncer, l'esclerosi o l'ELA. I acabem amb una proposta cultural, és la visita a l'exposició Los Pobles dels Rius, que tindrà lloc al Museu Terres de l'Ebre d'Amposta, i és una mostra que relata el dia a dia dels habitants de les terres banyades pels rius com l'Ebre, el Sénia o el Matarranya. Es recreen escenes a partir dels vestigis trobats en els més de 120 jaciments documentats a la zona. Entre la cinquantena de peces exposades es troben un conjunt de peces originals de diversos jaciments de les Terres de l'Ebre. L'activitat és, doncs, a una i és gratuïta. I així acabem l'agenda de les Terres de l'Ebre del cap de setmana, on donem la benvinguda a desembre.
I del Delta de l'Ebre anem cap a les costes del Garraf, on hi ha en Carles Monasterio des de Canal Blau Ràdio, que també ens ha preparat moltes activitats, Carles.
Doncs així és, Marina, perquè Canyelles ja ho té tot a punt per la Fira de Santa Llúcia d'aquest cap de setmana. S'espera que més de 100.000 visitants passin per aquesta Fira de Nadal, que s'ha convertit en tota una trobada de referència d'aquesta temàtica a nivell català. Són ja 22 edicions de la Fira de Santa Llúcia de Canyelles, una Fira de Santa Llúcia que té com a tret distintiu la implicació de la gent del poble i molt de voluntariat que fan possible la fira durant aquests dos dies. No hi faltaran un any més espais i llocs emblemàtics, l'Arbre dels Desitjos, el Patge Viu, que es trasllada als jardins del castell. També hi serà el Parc Noel i el castell de Harry Potter. Hi haurà animació per alleugerir les cues que han de fer les famílies per veure aquests personatges, exposicions, cantades de Nadales i diverses activitats paral·leles que omplen de contingut aquest certamen. La Fira de Santa Llúcia manté també les més de 350 parades de productes. L'Ajuntament destaca un any més la implicació de grups i entitats de Canyelles per fer possible aquesta fira. La fira tindrà, doncs, un any més també aquests 11 aparcaments disponibles pels visitants a banda dels autobusos llançadora des de Vilanova i Vilafranca fins a Canyelles. Au, doncs, ja ho sabeu, el Nadal arriba anticipat aquest cap de setmana a Canyelles. Nosaltres ens retrobem dilluns vinent aquí, a Arran de Mar.
Ara anem cap al Maresme, on en Martí Figueres també ens ha preparat moltes activitats, Martí.
Ja és divendres i toca fer repàs de l'agenda del cap de setmana. Agafeu paper i boli per apuntar les següents recomanacions culturals i d'oci. En poques setmanes estarem cantant el fum, 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 per tant, ja toca que els carrers estiguin ben engalanats amb les llums de Nadal. Mataró, Argentona o Cabrera de Mar són algunes de les poblacions que avui mateix celebren l'encesa dels llums de Nadal. I amb aquestes llums també s'inicien algunes de les fires de Nadal dels municipis maresmencs. Per exemple, a Premià de Mar, des d'avui fins al 24 de desembre, al Torrent Santana s'instal·laran les paradetes artesanes de degustació i restauració. A Mataró, a la plaça Santana, a partir d'avui ja trobareu la fira de pessebres i ornaments de Nadal, on trobareu tot allò necessari per tastar i decorar el Nadal. I finalment, durant tot el cap de setmana, a la plaça Josep Tarradellas s'instal·laran els de la Fira de Nadal, on trobarem productes artesans i paradetes de creadors locals. Per altra banda, recordar-vos que aquest cap de setmana finalitza la 42a setmana de la música antiga a Mataró. Demà hi haurà un concert a la Capella dels Dolors de la Basílica de Santa Maria a les 9 del vespre. Es tractarà de les sonates del Rosari de Weber a càrrec d'una violinista i d'un músic d'orgue. Diumenge, al Teatre Monumental, hi haurà la cloenda del festival a càrrec del prestigiós ensemble de música barroca Vespres d'Hernadí, que interpretaran l'oratori del compositor Domènec Tarradellas de Giuseppe Riconosciuto. Finalment, cal remarcar el Correllengua de Leia, que conclou demà a la plaça de l'Ajuntament amb la lectura del manifest del Correllengua 2024 i l'espectacle infantil Olor de Contes a càrrec de Cristina Aguirre i música en directe de Carl Stets. Bon cap de setmana!
I acabem el nostre repàs d'agenda aquí a la Costa Daurada explicant que l'Ajuntament de Tarragona té preparat un espectacle demà el 30 de novembre a partir de 5:45 a la platja del Miracle per celebrar el 25è aniversari de la declaració del conjunt arqueològic de Tarracó com a Patrimoni Mundial de la Humanitat. Serà un tardeo musical i un berenar i també hi haurà un espectacle amb drons. Demà a partir de 5:45 de la tarda a la platja del Miracle. I ara agafem un avió i anem cap a Londres.
Estenc la roba al cel obert amb ulleres de sol per no ensenyar les marques.
I anem cap a Londres perquè els Pets, el grup tarragoní, toca aquesta nit juntament amb la Luding Band. Aquesta nit tocaran a Londres, estaran allí i després tenen la seva gira que faran arreu de Catalunya per celebrar aquests 40 anys. Les entrades ja estan a la venda, hi ha llocs on ja les tenen totes venudes i les podeu aconseguir a la seva web. Així, amb els Pets, arribem al punt final de la Randa Mar d'aquest divendres 29 de novembre del 2024. Nosaltres marxem, però tornarem dilluns, com cada dia, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda, aquí a Randa Mar. Que vagi molt bé.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.